els protagonistes de El millor dels temps.
M'ha malferit el cor, ha estat violent, ple de furor. I en l'huracà que m'ha engolit, la seva imatge torna a mi.
Estem sentint a Sílvia Marsó en un dels temes del musical 24 hores a la vida d'una dona. És un musical que podem veure aquests dies, del 7 al 24 de novembre, a l'Oníric, al Teatre Condal de Barcelona. I tenim la sort de tenir-la avui amb nosaltres al millor dels temps. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda, Anna.
Moltes gràcies.
Encantada de veure-us.
Doncs volíem que ens expliquessis una mica aquest espectacle, 24 hores a la vida d'una dona, que es pot veure, com dèiem, a l'Oníric. D'on sorgeix, com arribes a produir i protagonitzar aquest espectacle, aquest crida d'aquest musical?
La història és una mica curiosa, perquè quan vaig començar a fer Gran Hotel, la sèrie d'Antena 3, amb l'Eloi Azorín, aquest actor jove, els nostres personatges tenien un moment que s'enamoraven. El meu era una aristòcrata gran, una senyora, i ell era un noi jove. I aleshores és una mica el que passa amb els personatges de 24 hores de la vida d'una dona. I em va regalar el llibre. Jo havia llegit coses de l'Stefan Zweig, El mundo de ayer, Carta de una desconocida, però no aquesta. I al cap del temps me n'entero, que bueno, ja em va agradar molt, per cert. I em va agradar tant que al cap d'un temps m'arriba la notícia de que s'està fent a París en format musical. Dic, com?
Això ho he de veure.
No acaba de quadrar, quan ens vam enterar que existia, no? Estuvem baix.
És que, dic, com és possible? I vaig anar i em vaig enamorar totalment dels personatges, de la dramatúrgia dels francesos i de la música del rus. Stefan, es diu Sergei Dresnin, que és un rus, és una eminència, és una persona increïble que ha fet una música impressionant.
Com portes, farem el programa dedicat a musicals al voltant d'una gran actriu. En aquest cas, en aquest musical, no només interpretes i cantes, sinó també produeixes i fas bastantes més feines de les que és habitual en un espectacle així. Com portes portar tota aquesta producció?
Ha estat un repte per mi, perquè el primer repte era fer un musical, perquè he estudiat molts anys cant, però no he tingut moltes ocasions. La última va ser T'estimo, ets perfecta, ja et canviaré, versió castellana, a Madrid. Una temporada vam tenir els premis, tothom ho sap, va estar molt bé, però no he tornat a fer un musical. Aquest era el primer repte. El segon repte era que ningú volia produir una cosa tan diferent, amb una música tan culta, amb música en directe, amb músics sobre l'escenari, amb tres personatges, o sigui, que era un petit format, gran format. I ningú s'atrevia, no? Perquè aquí a Espanya no estem molt acostumats a aquest tipus de teatre que és més innovador, que barreja disciplines artístiques d'una manera tan... A mi m'encanta, però clar, la gent no s'atrevia. I vaig tenir-ho que produir jo sola, vaig crear la Marsó Produce, sola ante el peligro.
Molt bé, molt bé.
Si el nom és exactament això,
I aquí no hi ha qui em pare. I aleshores, doncs, vam debutar al Teatre de l'Abadia de Madrid. Vam tenir molt èxit, vam prorrogar, després hem fet més de 100 representacions per tota Espanya, i la meva il·lusió, quan em van oferir participar en el projecte de Daniel Anglès de l'Oníric Teatre, que em van dir, no, pots fer un castellà. Dic, jo en castellà a casa meva? No, això ho haig de fer en català, perquè serà la primera vegada, a més, a la meva vida, que com a actriu, que interpretaré sobre un escenari un espectacle en català. Tu creus que és normal, això?
No, la veritat és que no.
He fet cinema, televisió, però mai una obra de teatre. És al·lucinant. He vingut moltes vegades aquí, però amb obres sempre en castellà.
Sí, revisava la teva biografia i buscava, i no, realment no hi havia, i pensava, no, jo juraria que l'he vist en català, i no, clar.
Clar, he fet tele, he fet cinema, però... I dic, mira, doncs com sóc la productora, he agafat, he incorporat al repartiment el Marc Parejo, que és un actor català que també viu a Madrid, li passa com a mi, no?, que tot ho fa allà, i el Germán Torres, que ja estava en el nostre repartiment, però que és català, i també és un actor català que aquí va venir a fer Incendios amb la Núria Espert, dirigit per Mario Gas, però també en castellà. Vull dir, els tres som actors catalans que estem treballant a Madrid sempre, no se sap per què, i els tres tenim molta il·lusió de fer l'obra en català. Així que estem molt contents.
Perquè tu ets una dona de teatre, és a dir, vas estudiar a l'Institut del Teatre, nosaltres també, ho hem de confessar.
Sí, sí.
Llavors,
no vam començar amb pantomima.
No vam començar amb pantomima, però sí, sí. Llavors, perquè t'hem vist en molts terrenys, però tu sempre t'has reivindicat molt com actor de teatre, i em sembla molt interessant aquesta part de la teva figura com a actriu. Explica'ns què et crida de pujar a un escenari, què et crida de pujar a cantar a un escenari.
En realitat, a mi pujar a un escenari és la passió que sento, no?, per la professió d'actriu. El fet de cantar és que aquesta obra reuneix totes les disciplines artístiques que m'agraden. La literatura de l'Stefan Zweig, ja és un text impressionant. La música en directe per una orquestra, una agrupació de cambra, violí, violoncel, piano, però una música increïble, és que de veritat que és molt bona. Ho diuen els músics, eh? Ha vingut gent molt que diuen, ostres, és que això no es veu normalment en un escenari, és que és molt bo aquest rus. I després, la interpretació, que tinc la sort d'estar amb aquests dos companys increïbles, i després està la dansa, que també ballem, però també està la plàstica, perquè l'escenografia l'ha fet Arturo Martín Burgos, que és un pintor que ha creat conjuntament amb el Juanjo Llorens, que és el creador de la llum. Cada moment de l'obra, cada escena de l'obra és com un quadre, és com si estiguessis veient una obra d'art. Sincerament, plàsticament és impressionant. I totes aquestes arts unides és el que em fa lluitar perquè aquesta obra es pogués fer, i perquè estiguem aquí en català fent-lo al Teatre Oníric i apostant per
una producció arriscada.
Sí, sí, és una producció molt arriscada.
I el personatge ho és?
T'explico, el personatge... Tela marinera, eh? Perquè és una aristòcrata que no ha tingut mai, que no ha pogut mai prendre una decisió a la seva vida perquè no li han deixat, perquè la van casar amb 18 anys, amb un militar d'alta graduació, quan les Índies eren britàniques i ella és britànica. Aleshores, arriba un moment que la seva vida ha estat, doncs, com una farsa, no? I es dona compte quan, en un moment determinat, perd el marit, perquè es mora i tal, mor, i els fills marxen de la llar perquè ja s'han fet grans, i es troba sola a la vida i cau en una profunda depressió. Això és al principi, eh? Estic parlant del que...
els antecedents.
La premissa de què passa. I aleshores decideix viatjar per no pensar i per sortir d'aquest pou. I es troba al casino de Monte Carlo amb un noi jove, molt jove, un estudiant, que està jugant-se una fortuna a la ruleta del gran casino de Monte Carlo. I la perd. I a partir d'aquell moment passa tot, i aquests dos personatges, una mica també espitjats pel destí que interpreta el Germán Torres, el destí, que és el que manipula totes les circumstàncies perquè ells vagin arribant a un límit, no? A un moment que han de decidir coses que no puc desvetllar, però que són molt importants per la trama, i que fan que, a través d'aquesta obra, l'espectador es qüestioni la seva pròpia vida. Perquè hi ha una reflexió o una crítica, no?, a la moral social, a les condicionants que ens mantenen sempre anclats en una vida que a vegades no és la que volem viure, no? A vegades pot ser la hipoteca, pot ser la religió, pot ser la família, pot ser moltes circumstàncies, però en realitat l'ésser humà és lliure? En realitat ho som? Encara que creiem que sí, ho som? I aquesta és la pregunta principal de l'obra d'Svay. Però, a part de tot això, doncs, hi ha molt erotisme, hi ha molt joc, és molt maco, hi ha molt romanticisme, hi ha també perill de mort, hi ha una pistola...
Déu-n'hi-do!
Passa moltes coses.
perquè després la gent digui que els musicals són avorrits i no hi passa res. No,
o que són frívols. Que
ni és frívol, ni és...
Ni és passa avorrit. Res.
És trepidant, és molt trepidant, perquè, ostres, la gent... És que hi ha un moment al final que no puc dir què passa, però la gent, i sents tot el públic que fa... I sents tot el pati de butaques fent això, perquè no poden ja amb tot el que està passant, no?, a l'escenari. És molt maco veure-ho.
M'agafa una cosa que has dit, que l'obra pregunta si la gent és lliure. Curiosament, o paradoxalment, jo crec que ets una de les figures de que tenim en el nostre país més lliures, o que com a mínim sembla que ha fet més la carrera que ha volgut, o això ho sembla.
Sí, bueno, a veure... Sí.
Amb tots els matisos, suposo, però...
Sí, esclar. Lliure sí, perquè... Bueno, sí, mira, hi ha un moment a la meva vida que se'm va plantejar, com passa a l'obra, no?, cap a un tiro, no? Uh-huh. El destí em va plantejar un camí o l'altre. Jo vaig tenir que triar sent molt joveneta, tindria uns 20 i pocs anys. I aleshores era o ser una presentadora oficial d'una cadena privada d'aquestes, quan van començar les cadenes privades a Espanya, que es pagaven molts diners, molts. La gent es espantaria, si jo digués les xifres. Em posaven un taló en blanc. Bueno, ¿qué quieres cobrar por ser la presentadora oficial d'esta cadena durante X años, no? O no ser-ho i fer la meva carrera d'actriu. I no, és que no vaig dubtar. Vaig continuar amb la meva carrera d'actriu, fent papers petits, poquet a poquet, anar fent coses cada vegada millorant, amb millors directors, cada vegada personatges més difícils, però a poc a poc. Perquè la carrera d'actriu no es pot fer de cop. Mm. S'ha de fer a poc a poc. I vosaltres que sou de l'institut ho sabeu. Mm-hmm. S'ha de fer com un aprenentatge profund, amb una bona arrel, i sense córrer, i amb molt respecte. Mm-hmm. Jo per mi no era respectuós amb la meva professió, presentar concursos i després ser actriu. Vaig rebutjar els milions de pessetes d'aquella època per tenir un compromís respectuós amb la meva carrera d'actriu. I això potser aquí a Catalunya no se sap tant, perquè com he vingut menys a treballar aquí, no... Però a Madrid, per exemple, em tenen molta... Vull dir, ho valoren molt, això, perquè la gent es va enterar. Clar, ostres, la Sílvia Marsó ha dit que no a ser la presentadora oficial de tal cadena, i la gent flipava. Diu, pues sí, perquè quiere ser actriz. Clar, i això és el destí que em va posar. I això és el que passa a l'obra, també. Que en un moment determinat s'ha de triar. I quan agafes i tens tu portes tu les riendes, no? Com es diu riendes en català?
Les brides, les regnes.
Les regnes, oi, mira, una paraula més que seria. Les regnes de la teva vida, aleshores, és quan de veritat...
Vius.
Saps si ets lliure o no. I vius amb llibertat. I això és molt maco, perquè... Sobretot la gent jove, quan ve a veure la funció, que venen molts joves també, perquè com també parla d'un noi jove que està enganxat al joc i s'enganxa també a una dona més gran, que també aquestes coses que són tabú social, no? Però que no hauríem de ser, perquè s'hauria de reivindicar la possibilitat que una dona gran tingués amants joves, i quan és al revés no passa res, i quan és quan és així, tothom...
Sembla que sí.
Sí, com li passa al Macron, no?
Sí, exacte.
Que va estar assenyalat amb tota la seva vida per aquest motiu, no? Perquè la seva dona té 20 anys més. Bueno, doncs, els nois joves, quan venen, s'emporten una reflexió molt important, i és que cada decisió que prenen, per molt petita que sigui, al llarg de la seva joventut, repercutirà en la seva... la resta de la seva existència. És que això ja quasi és existencialisme, evidentment. I sobretot que Stefan Zweig, que com a autor ja sabeu que era... s'ha redit, i vinga, no paren de reditar Acantilado i Quaderns Crema, obres seves, perquè és que qualsevol persona que llegeix un dels seus relats, encara que no sigui El Mundo d'Ayer, que és el gran llegat que va fer a tota la societat, no?, i a la cultura universal, però els seus relats t'ensenyen. És que t'ensenyen a viure, a comprendre, a ser tolerant, a posar-te en el lloc de l'altre, a ser empàtic, entendre moltes coses i és molt flipant, és molt flipant. Jo ara que estic fent aquesta obra seva de 24 hores de la vida d'una dona, estic llegint més sobre, sobretot molt, tot el que es va publicar no ho vaig llegint. I hi ha relats que recomano. Hi ha un que es diu Confusión de sentimientos, que parla de l'educació i de l'homosexualitat i del descobriment de l'homosexualitat. Bueno, és impressionant. Hi ha un altre que es diu La colección invisible, que parla... Que és impressionant. És impressionant. T'ho juro, és que...
Ens estàs fent absolutament sí. fans de Stefan Zweig sí. i ens estàs fent venir moltes ganes de venir a veure l'obra.
Sí, sí, no, l'obra... És que jo no es pot disfrutar més fent un espectacle com estem disfrutant tot l'equip, perquè inclús el director musical, el Josep Ferrer, que està fent a Madrid West Side Story... ell ho deixa tot i ve aquí a fer la funció, perquè diu, és que no tindré... I mira que està fent un Leonard Bernstein, sí, que sí. No és qualsevol tonteria, no? Però diu que l'emoció i la narrativa que té la nostra obra en quant a la música per sota va explicant tot el que els hi passa als personatges, perquè són personatges que... En aquella societat, clar, aristòcrata, entre guerres, la vieja Europa, no es podien explicar els sentiments verbalment, la gent era de mala educació i tot es té que amagar.
I per tant ho explica la música.
Sí, i la música està molt ben composada, té tots els mecanismes interiors dels personatges estan traslladats a la música. Per això és una composició musical que forma part de la narrativa, no és, ara hago una escena i me pongo a cantar. No és canción, escena. No, la música està... És com si fos part de la... És com si fos un personatge més, com si fos la mirada, no?, o la moral...
Externa
que està per allà latente, no?
Molt bé, doncs amb tot això que ens has explicat, espero que la nostra audiència corri directament a l'Oníric a comprar entrades per aquest 24 hores a la vida d'una dona, que recordem es pot veure entre el 7 i el 24 de novembre.
És el 25.
Ah, 25, perdó.
Són 3 setmanes només, 3 setmanetes, de dimecres a diumenge. I el divendres i dissabte fem dues funcions.
Doncs això, que veieu a Sílvia Marçó en aquest musical. Moltes gràcies, Sílvia, per estar amb nosaltres al millor dels temps i molta merda.
Gràcies a vosaltres.